Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM.
Un pont de mar blava, Algèria, primera part. Bona nit, contrabandits i contrabandides, estimats amics de les zones lliures de Contrabanda FM. Comencem aquesta primera part del monogràfic dedicat a Algèria. Sí. continuem aquesta sèrie de programes de diferents països de la riba sud i est de la Mediterrània. I després de fer-los sobre Turquia i el Líban, avui li toca el torn a Algèria. Començarem amb una lectura d'Algèria, patrimoni cultural i natural, per presentar aquest país. I després també llegirem fragments del llibre La otra cara de Argelia, una entrevista a Luisa Hanune, la única dona dirigent d'un partit polític a Argèlia, el Partit dels Treballadors. Això en l'any 1996, quan la algeriana Jania Moufok, la periodista algeriana Moufok, va entrevistar a l'activista Hanune. L'altre llibre que torno a portar és La guerra bruta, el testimoni d'un antic oficial de les forces especials de l'exèrcit algerià, entre 1992 i l'any 2000. Ja vam llegir el pròleg d'aquest llibre i avui començarem a entrar en matèria per veure fins a on arriba aquesta guerra bruta a Algèria. I per començar, un altre llibre, Els amazics, una història silenciada, una llengua viva. Al final del programa, al final d'aquest reportatge, us donaré les dades amb detall dels autors i les editorials d'aquests tres llibres que ens serviran per començar aquest especial sobre Algèria.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
يعجبني في النوار سمبل ونسري يعجبني في النوار سمبل ونسري الورد والياسمين فتح في شقافه يعجبني في النوار السنبل ونسري الورد والياسمين فتح في شقافه يعجبني المردقوش والخيل العكري يعجبني المردقوش والخيل العكري يضوي ويزهي من البعد اللي شافوا
Algèria rep el seu nom de la denominació que van donar-li els geògrafs àrabs. Al-Jazira al-Maghreb, l'illa d'Occident, una illa de fertilitat i diversitat biològica i cultural sorprenents, caracteritzada per una costa fèrtil i dues grans serralades muntanyoses, l'Atlas del Tell i l'Atlas Saharià, incloent-hi un immens altiplà. Algèria ocupa la part més petita, la central, d'aquest massís orogràfic que creix cap a la Mediterrània amb gairebé 1.000 quilòmetres de costa i s'estén cap al sud uns 2.000 quilòmetres pel Gran Sàhara, a l'interior d'Àfrica, més enllà del tròpic de Càncer. És un país enorme que es caracteritza per una gran varietat de climes i d'ambients que van del Tell, a la franja del clima mediterrani, a les altes serralades muntanyoses de l'Atlas, amb els seus cims nevats, els altiplans d'estepes semidesèrtiques i la zona sahariana, on, en l'extrema aridesa general, les desolades extensions pètries, els grans conglomerats de dunes i les estèrils depressions salines són interromputs per sorprenents situacions microclimàtiques gràcies a l'aprofitament d'aigües subterrànies i al conreu de la palmera. La distinció que tantes vegades han fet els geògrafs entre una Algèria septentrional útil, compresa entre la costa i els límits superiors del Sàhara, i una regió desèrtica, terra de marginació i nomadisme, és simplista i enganyosa a l'hora d'analitzar en profunditat el procés d'humanització del territori i de formació de les ciutats. Hi ha integracions i condicionaments recíprocs, compenetracions i nous traçats de fronteres, ja sigui amb relació als moviments ètnics i culturals o amb relació als tipus d'hàbitat i de medi geogràfic. El mateix límit del desert, establert en funció de la precipitació pluvial mitjana anual, està sotmès a fluctuacions històriques provocades per les modalitats d'aprofitament i utilització de l'espai. El Sàhara és el desert més extens del planeta i a Algèria n'hi ha les varietats de formes geogràfiques més grandioses i interessants. El Sàhara és imponent i gairebé impossible d'imaginar.
الصحراء وتمر من نخلة تمر من النخلة الغزال من الصحراء هي 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 نغرس الكرمة ونسقيها بالماء ياي 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 خدموا بلادكم ربي اللي عاونكم الجزائر ليكم حرة وطنية ياي 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 هي بغات الصحراء وعجبها تمرة وهي بغات الصحراء وركوب الجملة هي بغات الصحراء وركوب الجملة إب 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 إب
Els habitants originaris de l'Àfrica del Nord són els amazics, també coneguts com a berbers, els àrabs arribats d'Aràbia en el segle VII per conquerir i islamitzar la zona, van anomenar la població indígena berbers. Aquest terme, que té connotacions negatives, ve etimològicament del llatí barbari, que significa fora de la cultura clàssica, no romanitzats, no civilitzats. Tot i que encara se'ls coneix força pel nom de berbers, ells s'autonomenen amazics, mot al qual se li atribueix com a significat homes lliures. Actualment, els estats africans on hi trobem més població amaziga són el Marroc i Algèria. Tanmateix, cal tenir en compte que la realitat sociocultural amaziga es mostra fragmentada i dispersa i s'ubica històricament en els següents estats: el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte, Mali, Níger, Mauritània, el Txad i Burkina Faso. Bona part de la comunitat amaziga no té una consciència clara de formar part d'una identitat lingüística, ètnica o històrica comuna. Més aviat s'identifiquen amb la seva regió d'origen. Podem posar com a exemple els rifenys del Marroc o els cabilencs d'Algèria. En canvi, els arabòfons, tot i l'extensió i l'existència de diferents variants dialectals, en general tenen consciència de formar una unitat lingüística. S'ha de tenir en compte que els amazics, tot i haver fundat grans dinasties a l'edat mitjana, no han pogut arribar a mantenir cap estat amazic durador amb una consciència col·lectiva comuna, ni fixar una llengua escrita única. A excepció de l'època de Massinissa, rei amazic des del segle III fins al segle II abans de la nostra era, i la de l'imperi almohade, segle XII, dinastia d'origen amazic, també. Els amazics han estat sempre dividits per fronteres tribals i geogràfiques, ja sigui per part de potències estrangeres, com els fenicis, romans, vàndals o germànics, bizantins, àrabs, turcs i europeus, o pels estats actuals, en els quals no tenen un reconeixement oficial. En la majoria dels casos, la història dels amazics ha estat escrita per altres cultures, no pas per ells mateixos. Ens trobem amb una història escrita pels invasors, pels diferents pobles que els han dominat, sobretot els romans, els àrabs i els francesos. És per aquest motiu que se'ls ha arribat a considerar al marge de la història, ja que no han tingut gaires oportunitats d'escriure la seva pròpia història, sinó que s'ha escrit sobre ells a partir de les perspectives i dels temes que interessaven a altres. Entre els segles XIV i XVI, els otomans, poble d'origen turc que havia estat islamitzat en els segles IX i X, es van convertir en una de les principals potències del Mediterrani i bastiren un nou imperi musulmà. En el segle XVI, l'imperi dels Àustria disputava als otomans el control estratègic de la Mediterrània, per motius militars i econòmics. La rivalitat entre turcs i espanyols produïa reiterats enfrontaments pel control del nord d'Àfrica. Finalment, s'acabaren imposant els otomans. Alger, conquerida per Barbarossa el 1516, demana la protecció i el vassallatge d'Istanbul el 1518. Trípoli va estar sota domini turc a partir del 1551. Bugia des del 1555 i Tunis des del 1574. Només Orà, la ciutat d'Orà, va romandre sota el domini espanyol fins al 1791. D'altra banda, el Marroc no va formar mai part del domini otomà, però conegué la presència espanyola i portuguesa en algunes ciutats del litoral. És així que, a excepció del Marroc, que va defensar fermament la seva independència, l'imperi otomà va anar agafant progressivament el control del Magreb central, és a dir, l'actual Algèria i Tunísia. Tanmateix, a Algèria, les tribus amazigues més distanciades d'Alger van mantenir la seva independència. A Algèria van produir-se fortes rivalitats entre els militars i funcionaris otomans i el grup cada vegada més influent de corsaris. Quan la pràctica del cors va començar a declinar, els profits que els turcs en treien es van reduir i aquests van incrementar els impostos. El 1825 va esclatar una insurrecció contra els turcs. Aquests no es van poder oposar durant molt temps a l'expedició francesa del 1830. Recordem que els corsaris són de la família dels pirates, però seria més exacte dir que són mercenaris a sou de l'imperi imperant en aquell moment. I la patent de cors la proporcionava l'imperi espanyol, per exemple, en els seus corsaris perquè fessin la guerra en els mars on tenien interessos econòmics. En el segle XIX, la revolució industrial va donar una gran capacitat tecnològica, productiva i militar als països europeus més desenvolupats. La necessitat de nous mercats per donar sortida als excedents demogràfics, col·locar capitals i mercaderies i obtenir nous productes i matèries primes, impulsar l'expansió europea. La Gran Bretanya i França, les grans potències industrials del segle XIX, van ser les primeres a bastir dos grans imperis colonials, expandint-se pels territoris de l'imperi otomà. La conquesta colonial es pot dividir en tres etapes que coincideixen amb la delimitació que es va anar definint a partir del segle XIII entre els territoris que actualment són Algèria, Tunísia i el Marroc. La primera i segona etapa suposen l'ocupació per part dels francesos d'Algèria el 1830 i posteriorment Tunísia el 1881. I la tercera etapa fa referència al repartiment del Marroc entre França i Espanya, el 1912. La conquesta colonial d'Algèria va ser especialment difícil. El 1844, bona part de l'est algerià estava sota control francès, però els conqueridors van trobar-se a l'oest amb Abdelkader. Aquest hàbil diplomàtic i militar, tot i que en un principi havia pactat tractats amb els francesos i havia consolidat la seva posició com a líder de l'oest, posteriorment va declarar la guerra als francesos fins al 1847, que va ser vençut. A partir d'aquest moment, les tribus de la vora del Sàhara van ser conquerides i la Kabilia va ser sotmesa el 1871. Tot i això, van haver-hi encara d'altres revoltes al llarg del segle XIX. S'ha de tenir en compte que durant la colonització es va intentar fer fora de les seves terres part de la població autòctona per tal de cedir-les als ciutadans francesos. A causa del fort creixement demogràfic que existia a la França del moment, va augmentar l'arribada de francesos a Algèria I progressivament els colons francesos es van quedar amb les millors terres cultivables. Des del 1871 fins al 1900, a Algèria es va produir un desenvolupament econòmic considerable i va créixer la immigració europea, sobretot la italiana. D'altra banda, podem destacar la creació de grans empreses agrícoles i industrials en mans dels colons més ben situats.
عليك احلى الروجينه في شطاب راه في زوار اركبت انا او عينك احلى في الماشينه زوج عباسيه تلاقينا في طريق مصغالي يمشيت وانا وليت يا هي بدموع الذريه نام العقيلي خليت بيده شي والله رعيشه القلب رشه بالمحاين مسكين ديروني في الحبس مبلع زادوا العسام الفوق ما بيا شي والحبس مبلع بيا شفيت اللي عدينا
La Guerra de la Independència algeriana, entre 1954 i 1962, va ser molt traumàtica. Es van produir desplaçaments massius de població rural, una repressió brutal, tortures, internaments arbitraris i execucions. Segons els algerians, la xifra de morts va arribar a 1.5 milions, mentre que els historiadors i demògrafs francesos acostumen a donar la xifra de 500.000 d'algerians musulmans morts. La guerra de descolonització va ser especialment dura perquè en aquell moment quasi 1 milió d'europeus treballaven i vivien a Algèria. Repeteixo, en aquell moment quasi 1 milió d'europeus treballaven i vivien a Algèria. No es tractava de grans colons rics i poderosos. La majoria tenien un nivell de vida inferior al de la metròpoli. Tot i això, eren representats pels grans partits francesos en un model de funcionament fortament centralitzat. A més, s'ha de tenir en compte la descoberta del petroli en territori algerià i la necessitat d'utilitzar la immensitat sahariana per a fer proves nuclears. Durant l'any 1962, més de la meitat dels europeus residents a Algèria van marxar cap a Europa. La situació de crisi econòmica era greu. El 90% dels europeus havia marxat. És a dir, quasi tots els empresaris, tècnics, professors, metges i altres treballadors qualificats havien deixat el país. Les fàbriques, les granges i les botigues havien tancat i deixaren un 70% de la població a l'atur. El 1961, en un referèndum celebrat a França, fou acceptada l'autodeterminació per Algèria. La lluita per la independència havia estat liderada pel Front d'Alliberació Nacional, l'FLN, el qual va pujar al govern, tot i les greus tensions internes. El 1963, Ben Bella va ser elegit com a president del govern i cap de l'exèrcit i impulsar una política d'estil dictatorial. Aquell mateix any i el següent, van haver-hi revoltes a la Cabília.
Frente de Liberación Nacional, comunicado número 1. Hermanos argelinos, ha llegado la hora de salir de la larga noche y de la gran miseria en la cual durante 130 años la opresión colonial nos ha tenido sumergidos. El momento de la lucha se acerca. El objetivo es la independencia nacional. Para Para evitar un fatal y sangriento conflicto, proponemos a las autoridades francesas una honorable base de discusión, a condición de que ellas reconozcan a nuestro pueblo el derecho de disponer de sí mismo. Argelinos, uníos, preparaos para la acción. El Frente Nacional de Liberación os llama a la lucha.
Acabeu d'escoltar una simulació del que és el comunicat número 1 del Frente de Liberación Nacional, que va liderar les lluites per la independència de la colònia francesa a Algèria. Una guerra per la independència que, com hem dit abans, es produí entre l'any 1954 i el 1962. El comunicat i la música que estem escoltant de fons formen part de la pel·lícula La batalla d'Argel, que es va presentar el 1966, per tant, poquets anys després de la independència d'Algèria. És una pel·lícula que està força bé i des d'aquí, des del programa, la recomanem. Al final del programa us donem les dades exactes d'aquesta pel·lícula amb els seus productors i director italià.
Perdóneme, director, pero en París no puede ni siquiera imaginar lo que está ocurriendo aquí. Hay que provocar una intervención del gobierno antes de que sea demasiado tarde. Y nosotros, los de la prensa, tenemos que movernos. ¿La policía? Claro, pero también ellos se mueven entre mil obstáculos. Sí, 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 señor, es así. Todo un lío de competencias. No, no. La legalidad democrática. Trabas y más trabas, y ellos disparan. No, no, el magistrado pretende una instrucción formal. Sí, señor, sí, señor, sí. Tienen que moverse. Comprendo. Pero la prensa, movilizando a la opinión, y usted no podría... Está bien, como quiera. Y entonces que nos degüellen a todos. Sigamos. 15 horas. Atentado a una patrulla del tercer batallón. 3 militares heridos. Lugar, calle Lanciani. 15:30. Tiroteo contra una patrulla de guardias territoriales. Lugar, cruce de la calle Consular con la avenida General Laquier. Perdona. ¿Sabes lo que querían esos señoritos de París? Que nosotros siguiéramos hablando de pacificación, de hermanos musulmanes. ¿Qué, Corbier? ¿Qué me dices?
Digo que en París no les importamos nada y que el gobierno está chocheando.
General de Argel decreta, artículo primero, la venta de los productos medicinales farmacéuticos adecuados para la curación de heridas por armas de fuego podrá ser efectuada solamente a aquel que presente una autorización escrita de la prefectura. Artículo segundo, los dirigentes de todos los hospitales están obligados a entregar a las autoridades de policía una declaración inmediata de ingreso y de curas para todas las personas heridas admitidas en sus instituciones. La prefectura de Argel comunica. A lo largo de estos últimos días, decenas y decenas de atentados han sido perpetrados en la ciudad. Se piensa con fundamento que los autores provengan de la Casbah, o que de cualquier modo, ellos han encontrado un refugio rápido y fácil en las calles de los barrios árabes. Como consecuencia de ello, para remediar sin retraso la inseguridad reinante en la ciudad, el prefecto de Argel ha decidido que el acceso a la Casbah se realice solamente a través de puestos de bloqueo bajo control militar, donde los ciudadanos que transiten deberán exhibir sus documentos y someterse a eventuales pesquisas.
Estate en la fila, tú.
Documentos.
¿Dónde vas tú? Documentos.
Yo soy francés, ¿sabes?
Ah, bien.
Gracias.
سقي ساعة الزهود حي القلوب وتعالج من التكوى من الشوق بحالي ساقي صاحب الهوى عقله مسلوب متولع بالريام والكاس المالي شوف الخدات حين طلوا من الحجوب
I ara passem de la pel·lícula La batalla d'Algere i aquests primers apunts de presentació d'Algèria amb les paraules del llibre Els amazics, una història silenciada, una llengua viva. Canviem de llibre, com deia, i comencem a llegir algun fragment de l'altre que ja us he comentat en començar el programa. El llibre La otra cara de Argelia. Les converses amb Luisa Hanune, la única dona dirigent d'un partit polític a Argèlia fins a l'any 1996. Ella va ser una dirigent del Partit dels Treballadors d'Algèria. En referència a la conquesta de la independència, Hanunen diu això. Llegeixo en castellà, doncs és la llengua d'aquesta edició de La otra cara de Argelia. La guerra de liberación nacional era el último recurso del pueblo que veía su existencia amenazada para acceder a su emancipación y para volver a encontrar su dignidad. En aquella guerra, como en todas las guerras, se produjeron atropellos, injusticias por parte de los propios argelinos. Hubo luchas fratricidas de las que debemos tener el valor de hablar, pero la revolución argelina era legítima, necesaria y portadora de esperanza, de una inmensa esperanza en el futuro. Los argelinos no han vuelto a encontrar la soberanía política y por eso, al cabo de 40 años, nuestro país ve amenazada su propia existencia. No estamos ante ninguna repetición de la Guerra de Liberación, sino ante la demostración dramática de que la existencia de una nación en un proceso de descolonización solo es definitiva cuando se consolidan la soberanía del pueblo y el reconocimiento de su ciudadanía, que implica derechos y deberes para todos. Las semejanzas entre la Guerra de Liberación, que concluyó en 1962, y la guerra de ahora, la de los años 80 y 90, demuestra simplemente que las causas producen los mismos efectos. Ayer, el Estado colonial se negó de manera implacable a la descolonización por vía política y por eso arrastró a la guerra a un pueblo que no es más bélico que otros. Hoy, la negativa o la incapacidad para resolver el problema de la legitimidad del poder y de la representatividad de las instituciones por parte de un régimen cuestionado, que sin embargo se otorga el derecho de vida y muerte sobre la población, ha degenerado en violencia por no abrir un camino de solución política. A pesar de todo, la naturaleza de ambos conflictos no tiene nada en común en términos políticos. Entre una guerra de liberación y una guerra de descomposición hay toda la diferencia que va de recuperar una nación a perderla. Y por eso lucho contra esta guerra que solo trae destrucción sin esperanza. El 7 de abril de 1954 fue cuando nací, el mismo año en que empezó la lucha armada, y eso no lo elegí yo. Por otro lado, no es culpa mía que el primer recuerdo que tengo sea un recuerdo de guerra. Hay que remontarse a finales de 1959. Tenía 5 años. Recuerdo una casa en llamas, sin tejado, y una mujer, mi madre, llorando ante la cosecha de aceitunas quemada y la vaca muerta. Años más tarde, todavía le costaría hablar de ello. Yo creo que por lo que más lloraba era por la vaca, Rija, porque la vaca lo era todo para ella. El trabajo en el campo, la leche, la mantequilla. Aquel día, mi madre supo que acababa de perderlo todo. El ejército francés nos había puesto una bomba en la casa, porque sabía que era un centro de acogida y un lugar de paso para los mujahidín, los guerrilleros. Cuando tenían que descansar, paraban en casa, donde las mujeres del pueblo, en secreto, les preparaban comida. Yo nací en aquellas montañas. Nuestra casa se encontraba en la falda de una colina, en el Aduar, la población pequeña de Iriana, no lejos de Shevka, por la parte de Yiyel. La casa de mi tío paterno no estaba lejos. Él moriría 2 años después en el Maquis. Nuestras montañas eran propicias para el maquis, lo siguen siendo hoy, y habían sufrido muchos bombardeos y redadas del ejército francés. Mi familia tuvo que marcharse muy rápidamente y de manera clandestina para no ser localizada y para escapar a los centros de reagrupamiento, auténticos campos de concentración y de miseria en los que encerraban a los habitantes de la región para aislar a los guerrilleros. El día de la independencia, usted tenía la edad de la guerra, es decir, 8 años. ¿Entendía entonces lo que estaba pasando? Le pregunta la periodista algeriana a Luisa Janune. Y aquesta respon: un día hubo yuyús, se oían claxones de coches por todos los lados. Todo el mundo corría por las calles. Era una explosión de alegría. Había muchísima gente en casa. Yo no lo entendía todo, pero sí veía que los manifestantes eran todos argelinos, árabes. Había hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Era enorme. Todos gritaban: Yahya Ben Bella, Argelia musulmana. Y, por supuesto, Tahia El Yazair, viva Argelia. Entre la muchedumbre, un hombre me subió a sus hombros y me paseó por toda la ciudad. Era un delirio. Me pasé el día colgada de sus hombros y a mi madre aquello le parecía normal. Vi a primas mías que no salían nunca y que iban corriendo con la cara descubierta, rebosantes de alegría. Todo estaba permitido. Era la independencia.
نزل على الدجاب محلا نزل على الدجاب محلا تجفي راس عبد النجلة منضوم بالجواهر لون وزهر لكل صاهر متع نجلاته جددنا داك المقام عند حكام الحسن ساقي باقي نور شمعنا.
يا جاجو ان كاتالا لا بريغونتا دا لا بريوديستا اي لا ريسبوستا ان كاستالا سارا لا دا لويسا جانونه. La independència va significar, per milions d'argelins, millors condicions de vida. Per la seva família, també. Casi inmediatamente, el primer cambio para nosotros, como para millones de personas, fue tener otra vivienda. A la familia que vivía con nosotros le dieron otro piso. Y nosotros nos fuimos a vivir donde aún siguen mis parientes, en Annaba, a la casa del colono que empleaba a mi padre. Antes de marcharse, se la había vendido a mi tío y a mi padre. Era una casa antigua, en la ciudad vieja, cerca de la plaza de armas. I per la seva generació, quin és el canvi més important que porta la independència? Mi generación es la primera a la que no se le ha cuestionado la identidad tras 8 años de una guerra sangrienta y 130 años de una desposesión cultural, económica y política sin igual. Pero más concretamente, el cambio más espectacular para los hijos de la independencia fue la escolarización. En mi familia soy la primera mujer que fue a la escuela, lo cual no está desprovisto de consecuencias. Se puede decir que la escuela obligatoria no fue efectiva para nosotros, los antiguos colonizados, más que a partir de 1962. Esa escolarización masiva llevaría a Argelia a considerables transformaciones. Es como si hubiéramos cambiado de planeta, aunque para las que éramos entonces niñas, ese derecho no siempre fue fácil de conquistar.
عسلنا المنو مستوى الجحدين خمدوا بعد نهدوا على شرقدوا بالغماماتوا كيفاش تجي ساقية تعاند بحر الطوفان ساقي باقي نور شمعنا ما بتنا هدا شحال ما غدرنا كيسان ساقي باقي نور شمعنا مطر محسكان ما بتنا هدا شحال ما غدرنا كيسان. خمد فرخ البومة كان صرصر حر البيزان ساقي باقي نور شمعنا أضر بحسكان ما بدنا هدا شحال ما غدرنا كيسان ساقي باقي نور شمعنا أضر بحسكان ما بدنا هدا شحال ما غدرنا كيسان.
Un pont de mar blava. Algèria, primera part. Les seves primeres lluites col·lectives són lluites de dones. Com van anar prenent cos en un context poc propici als debats fora del partit únic? Y Luisa Janone ens diu: cuando llegué a la universidad en 1975, ya sabía que la familia podía ser también un espacio de opresión y de servidumbre. Yo quería entender por qué, y quería luchar por mí y por la emancipación de las mujeres. En los debates políticos de entonces, esa cuestión era en realidad secundaria. El presidente Juari Bumedien se había fabricado una imagen de hombre de Estado antiimperialista que debía conducir nuestro país hacia el desarrollo por la vía de un socialismo específico. Su obsesión era sacar a nuestro país del subdesarrollo. Tenía una visión mecanicista. Llegó incluso a declarar en 1974, en la Conferencia Mundial sobre la Población en Bucarest, que el desarrollo era también la mejor política demográfica. En el país, las células del Frente de Liberación Nacional redactaban mociones de apoyo al presidente y condenas formales del imperialismo. Según el discurso oficial, en Argelia solo había masas, las masas campesinas, las masas populares, que construían el socialismo, pero un socialismo específico, con el Islam como religión de Estado, por ejemplo, y todo bajo la dominación absoluta e ilustrada del presidente. Se seguía considerando las libertades democráticas como un lujo burgués, y en la izquierda argelina el partido de la vanguardia socialista, el PAX, estaba comprometido en su famosa estrategia de apoyo crítico al régimen. Hem de recordar que el PAX, el Partit de l'Avantguàrdia Socialista, procedia de l'expartit comunista i que un any després del cop d'estat de Bumedien, el juny de 1965, havia firmat uns acords amb el nou poder, convertint-se en un partit clandestí tolerat. En efecto, después de la promulgación de la reforma agraria en 1973, el partido encabeza en la universidad el movimiento del voluntariado. El presidente Bumedien lo llamaba la Guardia Roja. Su papel consistía en difundir la buena nueva revolucionaria, es decir, hacer la exégesis de los textos de la revolución agraria a campesinos que, estupefactos, escuchaban educadamente a ese ejército de estudiantes que les explicaban muy serios dónde estaban sus intereses y cómo trabajar la tierra. Era dar prueba de gran desprecio por aquellos campesinos, cuando sabemos que en 1963, en el momento en que los dirigentes de la revolución argelina se mataban entre sí, los obreros agrícolas habían organizado espontáneamente la autogestión para seguir trabajando las tierras abandonadas por los colonos. Un Por supuesto, nadie preguntaba a los campesinos qué pensaban y ellos debían reírse mucho por dentro de esa gente de la ciudad al servicio de un régimen del que desconfiaban tanto como de los grandes terratenientes. El partido, en nombre de las tareas de edificación nacional, como todos los partidos estalinistas, sofocaba, cuando no la combatía, cualquier forma de contestación independiente. I el pitjor no va trigar en arribar. S'anomenava el còdic familiar. Me encontré en Argel en el momento en que tenían lugar las primeras manifestaciones contra el proyecto de código del estatuto personal. Estamos en 1980. El presidente Boumediene ha muerto y lo ha sustituido Chatli Ben Yedid, otro coronel. Dicen que es un liberal, pero lo primero que hace es aplastar el movimiento cultural berber. Ese es el contexto en el que la Asamblea Nacional va a examinar un texto de ley sobre el estatuto personal de las mujeres y de los niños, dando por supuesto que los hombres son adultos y tienen todos los derechos. Al principio, la movilización contra el código familiar fue muy fuerte. Organizamos concentraciones, manifestaciones, las antiguas Mujahidat, las mujeres del maquis que habían participado en la guerra de liberación nacional, protestaban aparte, pero terminaron apoyando nuestro movimiento. Este apoyo fue sin duda decisivo para que las autoridades diesen marcha atrás, porque no solo ponía el régimen frente a sus contradicciones, sino que lo colocaba, sobre todo, ante las traiciones que había hecho a las aspiraciones de la independencia. Algunas de esas Mujahidat habían estado en la cárcel, habían sido torturadas en la lucha por la independencia, igual que los hombres. Eran todo un símbolo y encarnaban la mala conciencia de un régimen que utilizaba la legitimidad histórica para oprimir a su propia sociedad. Estaban sublevadas y compartían nuestras reivindicaciones, pero además nos protegían simplemente con su presencia. Creo que gracias a ellas la policía no recibió orden de detenernos, aunque llamaron a algunas de nosotras a comisaría. Nunca nos reprimieron con la violencia con que habían chocado otros movimientos, como el movimiento cultural bereber dels amazics o las manifestaciones de jóvenes de 1985 o 1989, el govern algerià va legalitzar el FIS, el Front Islàmic de Salvació, mentre que els altres partits o moviments polítics tenien moltes dificultats per poder tenir el mateix estatus. Els islamistes van assolir una gran força i van obtenir una victòria en la primera volta de les eleccions parlamentàries del 1991. L'aparell de govern només va reconèixer que havia infravalorat la influència dels islamistes després dels resultats del FIS a les eleccions. L'any 1992, amb l'anul·lació de la primera volta de les eleccions i amb la prohibició del FIS, va començar una espiral de violència.
La Rasul يجيني ويجيب الإماير هاهي يا عبد أصبر واستلزم إلى القصية.
Abans de les eleccions del 91 i durant la dècada dels 80, el moviment dels amazics es van convertir en una de les principals forces impulsores de la renovació democràtica a Algèria. Es posicionaven a favor d'una Algèria democràtica i laica, en la qual un moviment polític extremista no pogués imposar com havia de viure tota la població. És per aquest motiu que els amazics han hagut de patir especialment els atacs dels extremistes musulmans. L'espiral de violència brutal que comença després de l'anul·lació de les eleccions al 1992 és el que comentarem tot seguit amb les paraules del llibre La guerra bruta, el testimoni d'un antic oficial de les forces especials de l'exèrcit algerià entre 1992 i l'any 2000.
Ya habibi, qui rit très fort et n'attend pas. revient jamais sur ses pas. Il est futile, il est changeant, et n'est ton allié qu'un instant.
Mon homme que j'aime et que j'adore, viens prendre l'amour à bras le corps. Y'a Habibi, y'a qu'un demain, et le plus fort, il peut tout prendre avant de donner. Y'a Habibi, tous les sens abandonnés. Oh,
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
La guerra bruta, el testimoni de l'oficial Habib Subaida, que va ser a l'exèrcit algerià entre 1992 i el 2000. Actualment refugiat polític a França, després de passar per la presó. Soc originari d'Atbesa, l'antiga Tveste. La meva família i els meus avantpassats sempre hi han viscut aquí. És una regió que abans vivia principalment de l'agricultura. El blat hi abundava i permetia a la població local arribar just a final d'any. Però amb el pas dels anys, les coses van començar a canviar. La política agrícola duta a terme des de 1972, anomenada Tawoura Seraya, la revolució agrària, va revelar-se desastrosa. Aquest fracàs va obligar els felachs, camperols, a abandonar les seves terres per dirigir-se cap a les grans ciutats a la recerca d'un treball menys constrenyador i més rendible. L'anàrquic èxode rural va despoblar els camps, deixant agonitzar l'agricultura. Avui, Tbesa ha esdevingut cèlebre gràcies al trabendo, al contraband entre Algèria i Tunísia, que permet viure des de fa 20 anys a milers de famílies. A Tbesa tot es compra i tot es ven, fins i tot les armes. Durant els anys 80, l'atur va esdevenir massiu. L'exèrcit, la policia i la gendarmeria semblaven els únics cossos de l'Estat susceptibles d'oferir una feina estable a aquells qui cada any arribaven al mercat de treball. Aquest és el motiu pel qual centenars de joves van elegir l'uniforme militar. Pel que a mi respecta, la meva tria feia temps que estava feta. Volia ser militar. La idea de fer carrera al si de l'Exèrcit Nacional Popular em va venir el 1985. Aleshores només tenia 16 anys. Adolescent, em cridava un profund esperit patriòtic. Amb la ingenuïtat i l'idealisme propis de la meva edat, la meva única ambició era servir al meu país. La meva fe en Algèria i les meves conviccions de l'època van ser suficients per fer de mi un soldat. Tenia un gran respecte per l'exèrcit algerià. El programa escolar i la història oficial ens havien ensenyat que l'Exèrcit Nacional Popular, aquest digne descendent de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, continuava sent el principal pilar d'Algèria. Posteriorment, m'adonaria que Algèria no posseeix exèrcit, ja que és l'exèrcit el qui posseeix Algèria. És important entendre el funcionament de les forces de seguretat en aquests anys d'horror. Tot l'exèrcit i una bona part de la policia i de la gendarmeria han anat progressivament implicant-se en la lluita antiterrorista. És a dir, més de 300.000 homes. Però la guerra ha estat duta a terme des de 1992, principalment per una petita part d'aquests efectius, els de les forces especials de l'exèrcit, de la seguretat militar i de les unitats especials de la policia i de la gendarmeria. Les primeres unitats de les forces especials es van crear als anys 80. Es tractava de tres regiments de paracaigudistes. La missió principal d'aquestes unitats, llavors, era protegir les instal·lacions de gas i de petroli del sud. Però al final dels anys 80, el clima social es va anar deteriorant i els generals van témer pel seu poder. Van decidir, doncs, el 1988, fer pujar a Alger companyies del 12è regiment i van crear el 25è regiment de reconeixement, amb base a Benimassous. Són aquestes unitats, com ja he dit, les que van disparar contra els manifestants a l'octubre de 1988 i van matar més de 500 joves. La seva missió era protegir els llocs estratègics del poder a Alger, la Mouradia, seu de la presidència, el Ministeri de la Defensa Nacional i el Comandament de les Forces Terrestres, la radiotelevisió algeriana i els barris on residien els responsables, com el barri anomenat dels 25 xalets, a Hidra, on viuen tots els generals. Després de la victòria del Front Islàmic de Salvació, a les eleccions locals de 1990, els ciutadans estaven contents d'haver-se desempallegat del Partit Únic, però la incertesa s'havia instal·lat. Cal precisar que els islamistes, convençuts pel principi de la República Islàmica, no eren els únics que havien votat el FIS. Molts electors explicaven que s'havien pres algunes cerveses abans d'anar-los a votar. Després de 30 anys de Partit Únic, els algerians volien que el Front d'Alliberació Nacional rebés una pallissa memorable. Això ja estava fet, però durant aquest període el veritable poder es confinava en el seu habitual mutisme. Una cosa era segura, els islamistes estaven decidits a arribar fins al final de la seva lògica. Per molts ciutadans, i sobretot ciutadanes, això volia dir restricció de les llibertats individuals i col·lectives. Les dones ja no haurien de treballar, ni d'estudiar, ni de pensar en la seva emancipació. Els homes també havien de canviar els seus hàbits, ni tabac, ni alcohol, etc. Semblava que res no podia aturar l'ascens del Front Islàmic de Salvació.
Sí. تحت عيني سكي فرحت سرت مكسلت ومن مصجن نكسل بلن هالشلوغي فنانين في أربعة يتسنن الحب الخاطر
A finals de maig de 1991, els dirigents del FIS convocaran una vaga insurreccional per fer costat a la reivindicació d'una elecció presidencial anticipada i per protestar contra l'establiment de les circumscripcions electorals decidit pel govern de Malout Hamroche i que consideren injust. Durant una desena de dies, diverses cruïlles importants de la capital van ser ocupades pels militants del FIS, que reclamaven la Daula Islamilla, República Islàmica. El poder donava la impressió de no saber què fer. De fet, van comprendre més tard que des de l'inici els responsables militars havien conduït la situació al deteriorament per poder després reprimir millor. Efectivament, les forces de seguretat van haver d'esperar a la nit del 2 al 3 de juny de 1991 per rebre l'ordre d'evacuar els islamistes que ocupaven els carrers de la capital. Van tenir lloc enfrontaments i diversos militants del FIS van ser morts o ferits pels militars i policies. Després d'aquests dies d'enfrontaments, el primer ministre Maulud Hamroche va ser dimitit pels generals i substituït per Sid Ahmed Ghazali, conegut com l'home del corbatí, i les eleccions legislatives van ser traslladades a finals de 1991. Malgrat la decapitació del seu moviment, els islamistes del FIS estaven a punt per les eleccions legislatives. Liderat per Abdelkader Hachani, un jove enginyer en petroquímica, el FIS s'havia acomodat a l'absència dels líders històrics del partit, empresonats des del mes de juny. Hachani era descrit com un moderat, partidari de la línia jazarista, és a dir, la línia algeriana, que havia assumit la direcció de l'executiu provincial del FIS. Estem parlant del Front Islàmic de Salvació. El corrent salafista, en canvi, era considerat més radical i era molt més escèptic sobre la possibilitat de conquerir el poder mitjançant les eleccions, ja que estava convençut que els generals no ho permetrien. I des de la seva presó continuaven encoratjant discretament els seus partidaris per tal que preparessin la lluita armada. El 26 de desembre de 1991, els algerians viurien un dels canvis més importants de la seva història. Els islamistes controlaven escrupolosament les oficines electorals i incitaven la gent a votar per ells. Anireu al paradís, voteu al FIS, repetien els joves militants pels barris populars. La mateixa tarda, els resultats parcials donaven com a clar vencedor el partit islamista. Els resultats oficials li van reconèixer més d'un 47% dels vots, molt per davant de l'FLN i del FFS. El FIS s'havia assegurat assolir la majoria absoluta al Parlament en la segona volta. Però tothom va remarcar l'índex d'abstenció, que superava el 40%. Des d'aleshores, s'anomena els abstencionistes com la majoria silenciosa. Jo en formava part. En aquells moments, alguns generals havien convocat tots els caps de regió, els principals responsables militars i alguns cacics del règim, i havien començat un conclave. Vam entendre aleshores que era implantejable per a ells, pels militars, que el Front Islàmic de Salvació assumís el poder. es palpava el cop d'estat sense saber quina forma prendria. Durant una desena de dies, la incertesa va ser total. Després de la interrupció del procés electoral, el gener del 1992, i després de l'aparició dels primers grups armats islamistes, el problema principal dels generals va ser la seva pròpia seguretat enfront d'aquests últims. Llavors, va començar la guerra antisubversiva a gran escala. Doncs deixem aquí aquestes lectures i només recordar el que ens diu la contraportada d'aquest darrer llibre que estàvem llegint, de La guerra bruta a Algèria. El testimoni que ens ho explica l'oficial Habib Souaida ens diu que soc un antic oficial de les tropes especials de l'exèrcit algerià. Tinc 31 anys. Quan em vaig incorporar com a voluntari el 1989 a les files de l'Exèrcit Nacional Popular, no podia imaginar que seria testimoni de la tragèdia que va colpejar el meu país. He vist col·legues que cremaven viu un infant de 15 anys. He vist soldats que es disfressaven de terroristes i mataven civils. He vist coronels que assassinaven a sang freda, simples sospitosos. He vist oficials que torturaven militants islamistes fins a la mort. He vist masses coses, tants atacs a la dignitat humana, que no sabria callar. Són raons suficients, n'estic convençut, per trencar el mur del silenci. Doncs acabem aquí aquesta primera part del monogràfic d'Un pont de mar blava dedicat a Algèria. La propera setmana hi tornarem amb la segona part. Avui és 15 d'agost i el proper diumenge a les 11 de la nit tornarem amb un nou monogràfic, com us deia, sobre Argèlia. Acabarem de llegir, sobretot, aquest llibre La guerra bruta, de Habib Souaida. I potser també, si és possible, farem una entrevista amb una algeriana que és resident aquí a Barcelona. Ja veurem si és possible. El que segur és que tornarem a les 11 de la nit, com sempre, el proper diumenge. I si vols escoltar els àudios que anem penjant al podcast del programa, ho pots fer al següent blog, onesdepau.contrabanda.org. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, salut i pau a tothom.
Et deixo un pont de mar blava que va del somni fins als teus ulls. Des del cudi amorgós del teu deixo un ram de preguntes perquè t'emplenin els dits de llum com la que encén l'esguard dels infants de Sidó. Un pont que ajudi a sortir la pell antiga del mar que desvelli la remor de tots els temps. si vides diferents. Servis al nord en el teu navegar. Et deixo un vers a cinera escrit en traç d'un blau lluminós que cantava l'alguer per cantar el seu enyor. Pateixo l'aigua i la set, el somni encès i el record.
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.